Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
No tinc clar quin era l'objectiu de la imatge polèmica amb què us despertem avui. A la Fira Girocassa, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, s'hi ha exhibit la pell del llop que van atropellar a Mont-ras fa unes setmanes. El pobre animal va ser objecte de múltiples estudis per detectar-ne l'origen, perquè és una espècie en perill d'extinció. I ahir, la pell d'aquest animal es podia veure a l'estand dels agents rurals d'aquesta fira que es celebra a Santa Cristina. La meva pregunta és, per què? Jo dubto que els agents rurals ho mostressin com un trofeu, però no entenc què és el que volien expressar. A més, no trobo encertat que l'Ajuntament fes servir la pell d'aquesta pobra bèstia com a reclam per animar la gent en aquesta fira. Això ho explicaven en una nota de premsa que van enviar aquest cap de setmana als mitjans. Per mi, de fet, la pell d'aquest llop hauria estat un reclam per passar tot el cap de setmana a la platja i allunyar-me tant com pogués d'aquesta fira de caça. Són les 8 i un minut, això és el supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I obrim el dia amb en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí, bon dia.
Bon dia, Dani. Comencem una setmana força inestable meteorològicament parlant. Avui dilluns serà un dia força ennuvolat i amb fins i tot algun ruixat. Les temperatures es moren entre els 15 i els 23 graus i els propers dies seran matins amb més clarianes i tardes més ennuvolades i plujoses.
I ara saludem a la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Prop d'un miler de persones participen a la pujada al Castell del Montgrí. A la Fortalesa s'ha presentat el cartell de la sisena edició del Festival Ítaca Cultura i hi ha hagut parlaments dels familiars de Dolors Bassa.
La rotonda dels Xais de Castell d'Aro s'ha llevat aquest diumenge plena de creus grogues. L'acció l'han dut a terme diferent CDR del Baix Empordà, just una setmana després de les creus grogues a les platges de Llafranc, Calella, Palamós i Sant Feliu.
La pell del llop mort atropellat a Mont-ras s'exhibeix a la Fira Girocassa de Santa Cristina d'Aro. Aquesta edició de la fira ha estat marcada per la reclamació del PACMA perquè l'Ajuntament retiri el suport a la mostra.
L'alcalde de la Bisbal reivindica la gestió econòmica del seu govern. El republicà Lluís Sais destaca que la liquidació del pressupost de 2017 s'ha tancat amb un superàvit de gairebé 2 milions d'euros.
El PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols reclama més protecció del patrimoni públic. Considera que els protocols de la Comissió de Patrimoni no funcionen prou bé i reclama un mecanisme de control eficient.
El mercat de Palafrugell renova la seva imatge gràfica. Han creat una cal·ligrafia pròpia en el marc d'una nova estratègia de comunicació corporativa.
Unes 350 persones participen a la sisena edició de la marxa Vall dels Molins. Hi havia dos circuits, un de moderat i de 9 quilòmetres i un segon de més difícil de 15 quilòmetres.
I avui entrevistem en Gustau Vivà, que és el director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, perquè ens porta les últimes novetats del vaixell romà que van trobar a les Illes Formigues. I també parlarem de la fira Begur sota aigua amb el seu responsable. Tot això al supermatí, que ara mateix comença quan són les 8 i 3 minuts. Ahir va tenir lloc la sisena pujada al Castell del Montgrí, una edició molt reivindicativa, ja que es va fer un crit a favor de la llibertat d'expressió i en solidaritat amb els presos polítics. Van participar-hi prop d'un miler de persones que duien samarretes grogues. En el marc d'aquesta jornada també es va presentar la sisena edició del Festival Ítaca Acció i Cultura Pedro Ruiz.
El tret de sortida el va donar a les 9 del matí l'alcalde del poble fictici de Sant Esteve de les Roures, Josep Orni. D'altra banda, una vegada van pujar al castell, hi va haver els parlaments dels familiars de l'exconsellera empresonada Alcalá Meco, Dolors Bassa. Hi van intervenir els seus dos fills i la seva germana Montse Bassa. Paral·lelament, es va presentar l'Associació Catalana pels Drets Civils i la periodista Ampar Moliner va llegir un manifest. A la jornada d'ahir van cantar Roger Mas, Àlex Torío i l'Escola Municipal de Música de Torroella. A les 4 de la tarda ho va fer la Black Music Big Band a l'ermita de Santa Caterina. Pel que fa als concerts que es duran a terme fins al 8 de juliol, destaquen entre d'altres Masoni, Blau Mut, Maika Majkowski, Charango o Albert Pla, que clausurarà aquesta sisena edició. El cost de la marxa era de 15 euros, incluïa dinar amb beguda, samarreta commemorativa, un snack d'embotits de la selva i tast de vins d'O Empordà.
A més, ahir al matí, la rotonda que porta el nucli de Castell d'Aro, coneguda com la rotonda dels Xais, es va llevar plena de creus grogues. Va ser una acció coordinada per diferents CDR del Baix Empordà i es produeix una setmana després de la polèmica per les creus grogues a les platges de Llafranc, Calella, Palamós i Sant Feliu.
Efectivament, es produeix una setmana després d'aquesta controvèrsia. Recordem que dos dies després d'aquestes accions, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va enviar una carta als alcaldes i alcaldesses catalans demanant neutralitat als espais públics i, conseqüentment, la retirada de llaços i creus grogues. El dimecres, els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal d'Empordà es negaven a retirar aquesta simbologia independentista. D'altra banda, un nou grup de persones ha assumit la creació d'un nou CDR a Palafrugell, després que els anteriors membres el decidissin tancar, tal com explicarà un comunicat el nou CDR Peix Fregit. D'altra banda, també reivindiquen l'èxit de les accions de la setmana passada a Llafranc i Calella en termes de mobilització i de difusió.
I la imatge polèmica, la imatge controvertida del cap de setmana ens l'ha deixat la Fira Girocassa de Santa Cristina d'Aro. Recordareu que a finals de febrer us vam explicar que s'havia trobat un llop atropellat a la C31 a Mont-ras. Era un llop adult que tenia politraumatismes a tot el cos. Doncs ara ha tornat a ser notícia perquè la pell del mateix llop atropellat s'ha exhibit aquest cap de setmana a la Fira Girocassa de Santa Cristina, David Barreño.
Sí, de fet han sigut els mateixos agents rurals que l'han mostrat en el seu estant. Val a dir que l'edició d'enguany ja estava marcada per la polèmica perquè el PAC m'havia criticat que l'Ajuntament hi doni suport. A la fira hi havia més d'una vintena de races de gossos de cacera i expositors amb complements per a la caça, roba, calçat, premsa especialitzada, accessoris i alimentació per als gossos. Han organitzat activitats diverses com tiramarc, espai virtual de tir, conferència, exhibicions de gossos i falconeria i la trobada anual de les colles sanglaneres de la demarcació de Girona.
I per això avui hem demanat que passés pel supermatí per parlar un moment amb ell. Nacho Pasqual, que és portaveu del PACMA Girona. Senyor Pasqual, bon dia.
Bon dia, què tal?
Des del PACMA, com us expliqueu aquesta presència d'aquesta pell del llop a la fira de la caça de Girona?
A veure, primer de tot, des del PACMA no ens expliquem que hi hagi una fira de la caça, pròpiament, i que un ajuntament hi doni suport, però encara menys que la pell d'un cadàver, d'un animal mort, estigui exposada com si fos un trofeu o una estora o una peça d'arquitectònica no acabem d'entendre quin era l'objectiu i encara més que estigués a l'estand dels agents rurals, que en principi és el cos, l'autoritat que ha de defensar els animals i la natura. No acabem d'entendre.
Això és el que més ens sobtava, és a dir, si ho fan els agents rurals potser ja han pensat algun motiu, per molt que ens costi d'entendre i que diguem, això és que és inexplicable. Ens hem esforçat a la redacció per investigar algun motiu i ens ha costat trobar-lo.
Sí, perquè jo puc entendre, jo també estava pensant ahir, no?, que pot portar que això passi, i puc entendre que sigui un tema pedagògic, que la gent s'acosti a un animal, però penso que la gent s'ha d'acostar a un animal viu, a la natura.
O que la gent s'acosti a un animal mort i digui, aneu en compte la carretera. Clar, però també va ser una mort, diguem, involuntària, perquè si trobes un llop d'aquests a la carretera, poca cosa pots fer, i més si és de nit. Vull dir, sí, que aquí la cosa pedagògica és difícil de veure, també.
Sí, el que passa és que és l'única cosa que se'ns ha acudit. És a dir, perquè la foto que veu publicar, inclús al Facebook de l'Ajuntament, es veu com s'acosten nens a tocar-la, i el que estem fent al final és normalitzar que els animals els podem utilitzar per la nostra conveniència, morts, vius, és el que fa la caça. pels caçadors, els animals són un objectiu. L'objectiu de les seves escopetes. Per tant, al final, els agents rurals no ens sorprèn tampoc, perquè fa poc el cos d'agents rurals va fer un tuit defensant la caça i els beneficis socials de la caça. Per tant, és com un pas més en la defensa d'aquesta activitat que des del Partit Animalista, evidentment, volem prohibir legalment, perquè és cruel, és violenta, genera patiment i mort, i no és ni ètica ni útil, com ells s'esforcen a confirmar.
És a dir, per vosaltres la fira aquesta ja no hauria ni d'imaginar-se.
No, i encara menys que un ajuntament que ha de vetllar per l'interès general, no?, de tots els seus ciutadans, doncs, hi doni suport. L'Ajuntament s'ha alineat amb aquesta gent, amb els caçadors, i per nosaltres és una autèntica vergonya. Per això vam demanar públicament que es deixi de donar suport en aquest tipus de fires, perquè al final és una activitat cruel que transmet uns valors perillosos per la mainada i que normalitza l'ús d'armes. Això és molt preocupant.
Nacho Pascual, moltíssimes gràcies per ser avui en aquesta entrevista ràpida al Supermatí, però volíem veure la vostra opinió i a veure si vosaltres, no sé, teníeu alguna pista sobre això, que ja veig que no, perquè és molt difícil de tenir-la.
Molt bé, doncs.
Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital i que tinguis molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A la Bisbal, el govern municipal treu pit dels seus comptes perquè han tancat l'any amb superàvit. En té tots els detalls en Manel Magrinyà, des de la Bisbal. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. La liquidació del pressupost municipal de la Bisbal d'Empordà, corresponent al 2017, un document que elaboren els serveis tècnics econòmics de l'Ajuntament i signa la interventora municipal, s'ha tancat en gairebé 2 milions d'euros de superàvit. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Saiz i Puigdemont, ha reivindicat la gestió econòmica del seu govern en declaracions a Ràdio Capital.
Bé, aquesta setmana hem tingut coneixement de la liquidació del pressupost de l'any passat, de l'any 2007, de l'any 2017 de l'Ajuntament de la Bisbal, i bé, les dades són molt positives i destacant, doncs, aquest gairebé 2 milions d'euros de superàvit, concretament 1.921.000 euros. Nosaltres estem satisfets perquè, en certa forma, considerem que els resultats de la liquidació, no tan sols d'aquesta, sinó dels dos pressupostos anteriors, 2016 i 2015, ens donen l'aval d'haver fet, doncs, una gestió rigorosa dels recursos públics. I també, doncs, en certa forma, doncs, també ens dona la raó quan, amb el debat que fem sempre dels pressupostos, i se'ns acusa, doncs, en aquest cas, de fer una política expansiva que pot complicar la situació de l'Ajuntament, nosaltres sempre hem manifestat i hem dit que la veritable gestió de l'Ajuntament no es veu en el pressupost, que el pressupost és un document d'intencions, per dir-ho d'una manera, sinó que allò que es veu reflectit realment és amb la liquidació d'aquest pressupost. Vull recordar que la liquidació dels pressupostos de 2016 i 2015, també amb superàvits molt importants, ens varen permetre regularitzar una situació comptable de més de 3 milions d'euros. Bona part eren de factures de Sorea, doncs, que no estaven reconegudes per l'Ajuntament, però que es havien de provisionar. Aquesta provisió o pagament no s'havia fet. Per tant, nosaltres varen fer-ho amb el superàvit del 2015 i el 2016, la qual cosa ens va poder permetre, a partir de mitjans del 2017, poder executar nova inversió, perquè teníem aquesta impossibilitat degut a aquesta situació. I ara, doncs, amb el superàvit d'aquest any, doncs, el que farem, doncs, serà destinar en bona part, majoritàriament, a amortitzar préstecs per inversions anteriors, la qual cosa, doncs, també farà que disminueixi la càrrega financera de l'Ajuntament i que també, doncs, en aquest cas, aquest estalvi d'aquests diners que es pugui generar per amortització de préstecs, doncs, ens permetrà, doncs, sense dubte, doncs, incidir més en polítiques socials de cara al pressupost de l'any que ve.
I continuem amb novetats de cares a les eleccions municipals de que tindran lloc d'aquí un any. A Palafrugell hem sabut que el líder del PDeCAT plega. Albert Gómez renuncia a repetir com a alcaldable a les eleccions municipals del 2019, David.
Albert Gómez ha confirmat a Ràdio Capital que no es tornarà a presentar a les eleccions municipals de l'any vinent. Assegura que és una decisió presa des de fa setmanes i que el partit ja està buscant un candidat que el substitueixi.
És una decisió que, de fet, està presa des de fa un temps, que ja ho vaig comunicar, doncs, a nivell local, que també se sap, doncs, lògicament a nivell del partit, I bé, de fet nosaltres estàvem esperant doncs, a tenir lligat un cap de llista doncs, per poder donar les dues notícies, no? De dir, escolteu, l'Albert no es presenta i la nova persona que liderarà el projecte del PDeCAT a Palafrugell és aquesta.
El portaveu del PDeCAT va ser l'any passat un dels tres protagonistes de la moció de censura de Palafrugell després de trencar amb el PSC i formar un govern alternatiu amb Esquerra. Va entrar a l'Ajuntament el 2011 i també és diputat provincial.
I tot això quan el PDeCAT ha anunciat aquest cap de setmana que té la intenció de concórrer a les eleccions municipals de l'any vinent amb la marca de Junts per Catalunya, que va donar la victòria dins dels partits sobiranistes a Carles Puigdemont en les darreres eleccions catalanes. No sé, de fet, Albert Gómez ja va dir que aquesta era una opció, ja ens ho va avançar la setmana passada a l'entrevista que li van fer. I anem a Sant Feliu perquè hi tenim moltes notícies. Els terrenys abandonats de la fàbrica surera Tatchler de Sant Feliu de Guíxols serviran per construir 23 habitatges de protecció oficial. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, que en un ple d'urgència ha aprovat una modificació puntual del plantejament urbanístic presentada per la immobiliària Aliceda, que està associada al Banco Popular.
La intenció és construir un total de 61 habitatges, on hi hauria els 23 que hem dit de protecció. L'Ajuntament vol aconseguir un 10% d'aprofitament mig d'aquest sector per crear habitatges d'emergència social. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
En el moment que es desenvolupi un sector on hi ha habitatge residencial, en lloc de rebre diners, rebre-ho amb habitatges. I crec que aquesta hauria de ser la política que s'hauria hagut de portar els anys anteriors, els anys del boom immobiliari, que era on es van desenvolupar molts sectors i on haguéssim pogut tenir un parc d'habitatge que a dia d'avui seria potser no suficient perquè la demanda és altíssima, però que estaríem donant sortida a molts casos que desgraciadament no podem atendre com caldria.
En l'actual àmbit, Huguet Nord també hi haurà una zona verda i previsiblement una pista esportiva.
I les obres del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols continuen generant nous fronts. Ara el grup municipal del PDeCAT demana que la Comissió de Patrimoni tingui més control sobre les actuacions quan afectin algun element del patrimoni local, Toni Selles.
El cas sorgeix perquè recentment s'ha descobert que la font de la placeta de Sant Pere també té una base de pedra, igual que la de la plaça del Mercat. El PDeCAT critica que la intervenció que es fa al passeig Rius i Calvet no ha estat revisada per la Comissió de Patrimoni i que, com a conseqüència d'això, poc després de la descoberta, la base es va tapar amb formigó. Per tant, no es va recuperar la integritat de l'element, tot i que és un bé protegit. D'altra banda, el grup municipal del Partit Demòcrata també critica que no hagi passat per la comissió la retirada de la plaça Ferran Agulló del conjunt escultòric Dona Ajaguda, obra del reconegut escultor Joan Rebull, formada per l'estany, la figura de la dona i el desmai. Tampoc s'ha pronunciat sobre el futur incert d'aquesta peça. Finalment, el PDeCAT també posa l'exemple de les escales que s'estan construint al Salvament. En aquest cas, critica que la Comissió de Patrimoni només va intervenir a posteriori, després que l'Associació d'Amics del Museu posés de relleu que les escales estaven construint a tocar del mur. Per tot plegat, el grup municipal considera que els protocols de la Comissió de Patrimoni no funcionen prou bé quan es tracta de patrimoni públic i reclama que el govern municipal estableixi un mecanisme de control eficient.
I a Sant Feliu de Guíxols també proposen un altre mecanisme de control, però que en aquest cas per part de la ciutadania. El grup de Guíxols des del carrer proposa, de fet, un projecte de participació ciutadana. La formació creu que el poble ha de tenir veu en les iniciatives relacionades amb la millora d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari urbà o la millora d'espais públics, Pedro.
La formació política calcula que la despesa d'aquesta iniciativa seria de 150.000 euros i suggereix que aquesta quantitat surti del romanent de tresoreria de lliure disposició, que creuen que oscil·la als 900.000 euros. El partit considera que els veïns i les veïnes han de poder decidir les inversions i per això portaran el proper ple municipal. La idea que presenten començaria amb una presentació pública del pressupost participatiu, difusió del període de participació per recollir les propostes dels ciutadans, validació i presentació pública de les propostes que se sotmetrien a votació, on per cert podrien participar els habitants de més de 16 anys, i finalment un acte de presentació del projecte guanyador.
I el Port de Palamós... El Port de Palamós ha registrat aquest mes de maig el major nombre d'escales des de fa 5 anys. Concretament han estat 11 escales.
En total han aportat un conjunt de 7.900 passatgers. Aquest fet té una incidència positiva en la desestacionalització del turisme a la localitat. El darrer dels creuers que ha arribat al Port de Palamós ha estat el Marella Explorer. Aquest vaixell porta a bord 1.800 passatgers, dels quals un 93% són de nacionalitat britànica. El creuer va arribar al voltant de les 9 del matí el divendres i aproximadament un 75% dels passatgers van passar el dia a Palamós. Va marxar cap al voltant de les 6 de la tarda.
Això ha passat aquest mes de maig. Al juny hi haurà un esdeveniment molt important al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que serà la primera fira Indilletres. En Manel Magrinyà en resumeix les presències i els continguts. Per això tornem a la Bisbal amb en Manel.
Bon dia, Dani. Els actes previstos durant la Fira Indilletres 2018 tindran lloc en 6 espais diferents de la Bisbal. Hi participen 19 editorials independents d'arreu de Catalunya, que presentaran les últimes novetats i seran presents, entre d'altres, Josep Pedrals, Adrià Pujol, Lluís Castro i Isidre Grau. S'han programat 35 actes, entre debats, taules rodones, recitals musicals i poètics i presentacions de llibres. I en l'acte de presentació de la Fira a la Llibreria Calders de Barcelona, l'escriptor i periodista bisbalenc Pere Maruny esmentava alguns d'aquests esdeveniments i els espais físics on tindran lloc.
Els actes principals després es faran el que és la fira en si, els estants, això és la plaça del castell, i a les mateixes dependències del castell és on es faran molts dels actes, el propi ajuntament que està allà al costat, la sala de plens és un dels espais de fer presentacions i de fer alguns actes. Bé, és la gràcia que té que comptem amb aquesta disposició, en aquest cas també de l'ajuntament i municipal, per fer tot això. Recordo ja el d'Aventura Matller, per exemple, el diumenge, hi ha evidentment tot un espai dedicat també a Josep Pla. El tema de la presentació del diccionari Masic Català. A la tarda tenim el tema aquest de l'Alexandre de l'Ofeu, és un també dels puntals, el tema de l'historiador de Figueres. És un acte que ens dona també per parlar de la situació del país, és a dir, més enllà de lo que és el món del llibre, ens permet projectar altres temes d'actualitat que estan sobre la taula. Però alhora també plantegem que en la fira pugui plantejar-se debats que estan al rovell de l'ou ara mateix del món editorial. Per exemple, hi ha un debat sobre si les sèries Netflix, etc., poden acabar amb aquest món de la literatura. I convidem doncs, gent d'aquí de Barcelona, gent especialista, experts en el tema, no? Una fira que sigui útil al sector i que ajudi també a desenvolupar-lo.
En el mateix acte, el regidor de Cultura de la Bisbal, Carles Puig, parlava d'una altra presentació.
Aquest any vàrem crear per primer cop el Premi de Novel·la Empordà i el va sortir guanyador en Josep Pastells, l'escriptor de Girona, i el diumenge el primer acte que fem és la presentació física del llibre i ell vindrà a presentar-lo i bueno, serà el primer acte en societat del primer Premi de Novel·la Empordà que vam crear aquest any des de l'Ajuntament de la Bisbal i l'editorial Fahrenheit.
Moltes gràcies, Manel Magrinyà, per aquesta extensa crònica. Són les 8:23. I a aquesta hora del matí volem parlar amb en Xavi Jardí, que és el coordinador de l'associació Sotaigua Begú. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta setmana té lloc la quarta edició del Begú Sotaigua, 4 dies farcits d'activitats relacionades amb el mar, David Parreño.
Sí, aquest divendres tindrà lloc la neteja submarina de la reserva de Ses Negres, on l'endemà també es farà una activitat de snorkel. És una de les diverses activitats destacades que es faran aquesta quarta edició del Begú Sotaigua. També hi ha altres actes com batejos de mar i un esmorzar de pescadors a Setuna.
Xavi, per la gent que no sigui de Begú o que sigui d'altres punts de la comarca o de fora de la comarca, com descriuríem amb una frase què és aquest Begú Sotaigua i què hi podem trobar?
Doncs vinga, va, a veure, el Begú Sotaigua, jo crec, per resumir-lo una mica, és la intenció és apropar el mar a la gent. A vegades es fan activitats potser una mica més tècniques, com la neteja submarina, però altres ja per tothom, vull dir, fem batejos per fer com una mena de tastet de mar, o snorkel, que pot anar-hi tothom. Pot ser tècnica, però és per tots els públics. Hi ha moltes coses.
Quanta participació s'hi espera? És un dels esdeveniments importants d'aquesta època Begú.
Sí, és un esdeveniment, a veure, s'espera bastanta gent, el que com comença el dijous, El dijous ho fem amb els nanos, que aquí cada any intentem agafar una escola de Begur, aquest any toca l'escola d'Esclanyà. El dijous fem amb nanos, el divendres és més tècnic, això també és un dia laborable, que anem a la Reserva Marina Ses Negres. I al vespre és quan fem la inauguració, que aquí esperem més gent, fem la presentació d'un projecte, primer va ser una idea, ara ja podem dir que és un projecte, que és el vi i cava sota aigua. Presentem que volem enfonsar vi i cava per envellir-lo dintre de l'aigua a Begur, i això ho presentem el divendres.
Això què li aporta el vi, a envellir-lo sota l'aigua?
A veure, és el que anem a investigar.
Val.
És el que anem... A veure, sí que sabem, hi ha gent que ho ha fet, sí que sabem que no és dolent, partirem d'aquesta base, i volem investigar si afecta o no afecta l'envelliment dintre de l'aigua.
I quin vi posareu?
Doncs mira, en aquest projecte participen... són dos productors, un és Caves Parxet, l'altre és un productor local del Mas Celler, del Celler Mas Nou, d'aquí a Begur Esclanyà, i es posen tres tipus de vins, que el posa el Celler Mas Nou, i un cava concret, que es diu cava indiano. Per tant, farem una mica, fem investigació en el sentit de en el temps i diferents productes.
Clar, per veure com reacciona cadascun d'ells, no?
Exacte, crearem un històric i potser crearem uns protocols de, doncs, a 9 o 10 mesos traurem unes ampolles, després unes altres, vull dir...
Ja.
Anirem fent investigació.
Però això no s'ha fet abans, fins ara?
S'ha fet una miqueta... S'ha fet en alguns jocs, aquí a Catalunya s'ha fet, a fora també... però no s'ha fet en plan una mica turístic, d'enfonsar unes ampolles. Les ampolles, quan passa un temps, tenen unes incrustacions. Només per aquest fet ja fa que sigui un producte que es pugui vendre, diguéssim. Però ha sigut en plan turístic, molt de científic. No
aquí voleu investigar, eh?
Sí, nosaltres li volem donar un caire científic en això, de dir a veure si realment podem parlar de que es crea un bon producte.
No sé, ho haurem de provar, haurem de veure-ho,
sí.
Ratificar-ho.
S'ha de provar.
Després, l'esmorzar de pescadors, a Satuna, això quin dia serà?
L'esmorzar de pescador és l'últim dia, ara s'hem fet un repàs, dijous nens, divendres sí. Fent neteja i la presentació del vi, el dissabte pel matí fent les activitats pel públic, que són snorkel, batejos de submarinisme.
A quina platja es fan aquestes activitats?
Això ho farem a Aigua Freda.
Aigua Freda.
Això ho farem a Aigua Freda. I aleshores, per la tarda, el dissabte a la tarda, a la nostra seu, a l'espai Mas d'en Ping, allà tenim una cosa una miqueta tècnica, però és molt, està obert a tothom. Farem una conferència sobre el corall vermell. A part d'inaugurar l'exposició que tenim a l'Espai Maspin, que tothom la pot veure, d'Observadores del Mar, que és de l'Institut Ciències del Mar, ens explicaran tot el tema de ciència ciutadana, i el tema del corall vermell, que ara està bastant...
Bé, és un tema polèmic.
Exacte, i la convidada a fer la conferència és la doctora Cristina Linares, que ella, junt amb el seu col·lega, el Joaquim Garrabou, són els doctors, són els científics que van fer el dictamen perquè la Generalitat creés la moratòria de no pescar corall vermell fa un any.
Ostres, és un plat fort, és una...
Sí, sí, i estem tots oberts i aquí intentem pues, que vindran ells, faran la seva exposició, vindrà algun coraller, potser vindrà gent del tema i volem crear debat en aquest sentit. I això seria el dissabte, i quan a l'acabar això, hi ha un petit pica-pica també allà, passaríem al poble, que volem fer una mica un invent de a la paret de l'església projectar imatges submarines sincronitzades amb música.
Això és dissabte a quina hora?
Això és dissabte a les 9.
A les 9 ja s'haurà fet fosc.
Allà a l'església, sí. Això seria el dissabte. I llavors el diumenge ja acabem amb un dels temes del producte estrella també, que és l'esmorzar pescador. L'esmorzar pescador té un format que cada vegada ho fem amb una cala. Hi ha una taula presidencial on els pescadors, els nostres jobs de mar, se'ls hi posa un micro i van parlant. És allò de, a vegades al començar dius, de què parlem? Tu tira, no? Dius, i al final no callen. No? Posem un moderador i posem música, així una mica com cançó de taverna, per anar tallant. A vegades algú se li ha de tallar i escolta, calla un moment que escoltarem una habanera. I això és l'esmorzar pescador, escoltar aquesta gent i fer un bon Tiberia.
Xavi Jardí, coordinador de l'associació Sota Aigua de Begú, moltíssimes gràcies per portar-nos això, el Begú Sota Aigua, més detalls d'aquesta quarta edició del Begú Sota Aigua. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies.
Són les 8, són 8:45 del matí. Passem a l'actualitat general. L'alcalde del Partit Socialista de Terrassa, Alfredo Vega, demana respecte per l'espai públic i insta els ciutadans a expressar-se en privat. Vega aconsella batlles catalans que siguin prudents i vagin en compte per no impulsar mesures que generin més tensió social i més problemes.
Jo crec que a tots els alcaldes ens agrada tenir una ciutat neta, que no hi hagi pintades, que no hi hagi totes aquestes coses que passen, a vegades fruit de la tensió política, a vegades fruit de vandalismes o de gamberrisme, per dir-ho d'una altra manera. Evidentment, jo penso que els alcaldes també hem de governar i hem de tenir una sensibilitat especial, també. I penso que en aquests moments hi ha molta tensió social i, evidentment, jo penso que s'ha d'anar molt al tanto també en les mesures que prenen per no incrementar-la.
Alfredo Vega ha fet aquestes valoracions coincidint amb la carta que el delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha enviat aquesta setmana als ajuntaments de tot Catalunya per demanar als responsables dels consistoris neutralitat als espais públics.
I Alba, el president de la Generalitat, Quim Torra, demana a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, lluitar junts per la llibertat d'expressió i que no es criminalitzin els llaços grocs.
I de Lleida esperem molt, tot el país espera molt de Lleida, alcalde. Jo he comentat ara abans amb l'alcalde, tinc plena confiança en que aquesta polèmica que hi ha actualment sobre els llaços grocs en els espais públics a Lleida no sigui polèmica. Alcalde, t'ho he demanat, voldria que tinguéssim, i Lleida sobretot, amb la importància que té Lleida, que sigui capdavantera en la defensa dels drets civils i polítics de Catalunya i de la llibertat d'expressió.
L'alcalde de Lleida va assegurar que comparteix amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el concepte de neutralitat de l'espai públic. En aquest sentit, Àngel Ros va assenyalar al ple municipal que la paeria seguiria actuant com fins ara, retirant aquells símbols dels carrers, places o edificis municipals que no siguin compartits pel conjunt de la ciutadania, ja puguin ser llaços o pancartes de color groc, així com pintades ofensives amb motius, per exemple, de caire feixista.
A més, aquest matí també heu de saber que un 68% de vots han avalat la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero al capdavant de Podem. La consulta dels dos líders de la formació morada ha obtingut una participació rècord de prop de 190.000 inscrits. Havien fet aquesta consulta per saber si havien d'abandonar el partit després d'haver-se comprat un xalet de 60.000 euros. I s'ha agreujat la crisi política a Itàlia. Quan semblava que la formació d'un nou govern estava ja encarrilada, hi ha hagut una sorpresa inesperada. El jurista Giuseppe Conte, que havia estat designat com a primer ministre per tancar la crisi política, ha renunciat a l'encàrrec del president de formar govern d'acord amb la proposta que havien fet els partits, la Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles. Sobretot, hi ha renunciat per la dificultat que ha trobat de formar un nou equip. Després, sobretot també, que el president de la República rebutgés el nom d'un primer ministre proposat perquè és euroescèptic i té 81 anys. I una altra notícia, que l'excantant de la Polla Records va ser denunciat després d'un concert aquest divendres a Jerez de la Frontera. Agents de la Guàrdia Civil li van comunicar que li havien fet una denúncia per haver dit que els policies són uns fills de puta. I després d'aquesta opinió anem a una opinió una mica més ponderada. Que és la que ens deixa a Ràdio Capital en el seu comentari la pianista Clara Peia.
Hola, crec que un comentari molt interessant que ha passat aquest cap de setmana i que crec que ens dona una mica de llum, una mica d'esperança a la humanitat i ens fa veure que hi ha lleis que canvien i que van cap endavant, és la llei d'Irlanda, que fins ara no permetia l'avort i hi havia penes de fins a 14 anys de presó, i tant per la persona que avortava com pel personal sanitari. I a partir d'ara l'avort serà il·legal durant les 12 primeres setmanes a Irlanda. El sí ha guanyat amb un 66% contra un 33%, per tant és una clara victòria. I també hi ha una estadística, una dada que crec que és important a l'hora de tenir en compte, que és que els joves de 18 a 24 i dels de 24 a 34, el 85% han votat que sí. A mesura que van pujant l'edat, el no es va fent cada cop més... Bueno, va guanyant força. Això vol dir que la gent que puja, la gent més jove, això vol dir que hi ha una evolució de pensament crític, hi ha una evolució de pensament general. I per tant vol dir que hi ha canvis i que hi ha coses que estan passant que són cap a bé. Per tant, crec que aquesta és la notícia més celebrable que podem tenir el cap de setmana, ja que Irlanda sempre ha sigut un país molt catòlic i penso que haver tombat aquesta llei és una gran victòria per la història i pel feminisme. Hem de dir que el 72% de les dones han votat que sí i el 65% dels homes han votat que sí. Per tant, la diferència segueix sent una mica gran, segueix sent que les dones, doncs, en aquest sentit, sempre hi ha un punt en el que estan una mica més conscienciades, però, bueno, anem tirant, així que endavant.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 36 minuts. Anem als esports. Donem pas a la secció esportiva amb la notícia del Palafrugell, que el Palafrugell Futbol Club ja és equip de tercera catalana. Diumenge els palafrugellencs van disputar la darrera jornada de segona catalana, tot i haver guanyat ahir a casa el segon classificat, que era el Bescanó, per 3-1. Els de Palafrugell no salven el descens perquè el Sant Jaume de Llierca també ha guanyat el seu partit i aconsegueix la salvació enfront dels de palafrugellencs pel gol a Baraix. L'Alba Cabrera ha entrevistat el president del club de Palafrugell després d'aquest partit. Bon dia. Estàs preparada, Alba? Sí, eh? Doncs vinga, bon dia, Alba.
Bon dia, Dani. El president del club de Palafrugell, Antoni Pérez, més conegut com Toni el Buda per ser el propietari de la taverna del Buda de la Vila, comenta a Ràdio Capital el resultat obtingut ahir a l'estadi Josep Pla Arbonès.
La veritat que el tema de la categoria, diguéssim que ha sigut per un gol. Que va ser de la categoria. El que passa és, clar, esperar un resultat a l'última jornada de la Lliga, això vol dir que el treball durant tot l'any pues no ha sigut el que se tenia que fer. O sigui que tenien que fer els deures abans de l'última jornada. El que passa és que, bueno, ara si queda que, mira, hem baixat per un gol, perquè si el Caldes hagués marcat un altre gol, amb un empat, nosaltres ja ens tindríem a la categoria.
A més, Antoni Pérez també dona les raons per les que creu que l'equip ha acabat baixant de categoria aquesta temporada des que ell en va assumir la direcció del club a mitjans de curs.
Jo he agafat el mandat a febrer-març.
Sí, per això.
Una mica més avançada de mitja temporada. Sí. En la qual cosa, pues, ja havien, abans de jo arribar, ja havien passat dos entrenadors. I ara amb el tercer. Però bueno, no s'ha pogut remuntar, perquè estava en una situació molt delicada i no s'ha pogut remuntar. I ara el que tocarà, que aquest any començo, ara sí que ja començo de nou, diguéssim, de zero, preparar la propera temporada amb molta il·lusió, moltes ganes i com el que se mereix el Palafrugell, que és estar en unes categories superiors que no és la de la tercera ni la de segona, que s'està massa dalt per el que hi ha.
Moltíssimes gràcies, Alba, per aquestes entrevistes que són molt interessants i que hem d'explicar. Els arqueòlegs Gustau Vivà, Rogeli i Guillem Mauri han presentat els resultats de la primera intervenció arqueològica del vaixell romà que es va trobar a les illes Formigues, David.
El Centre d'Arqueologia...
Bon dia, Daniel.
Disculpeu. Ara.
El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya va localitzar fa poc més d'un any un vaixell romà del segle I enfonsat a la zona de les Illes Formigues. El vaixell es troba a més de 40 metres de fondària i transportava un carregament de salsa de peix molt apreciada durant l'antiguitat clàssica.
I per això avui també volem parlar amb en Gustau Vivar, que és el director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, han presentat els resultats d'aquesta primera intervenció. Després parlarem dels resultats, però diguem, els resultats de què? En què consisteix aquesta intervenció?
Doncs mira, hem estat excavant aquest vaixell, va ser la primera campanya, amb la qual era una mica veure què era exactament el que teníem. Penseu que el 2016 vam relocalitzar aquest jaciment, estava cobert per sorra, per sediment, i el que volíem saber era exactament què teníem allà sota. Després de la primera campanya, doncs, podem ja començar a veure que es tracta d'un vaixell de cabotatge, de redistribució, que transportava això, com molt bé heu dit, unes salses de peix, condiments, que eren molt preuats a l'època, i de quina època estem parlant? Sí. Doncs d'aquest segle primer abans de Crist, sobretot a les darreries d'aquest segle, el canvi d'era, realment.
I d'on a on ho transportava, això?
Doncs això és el que hem d'acabar de veure. Aquests productes provenen de la Bètica, de l'actual Andalusia, però creiem que aquest vaixell no els transportava directament. No era un vaixell andalús, diguéssim, que havia transportat aquests productes fins a les rodalies de les Illes Formigues. Nosaltres creiem que és un vaixell de redistribució i que un gran veler, molt més gran que aquest barco que hem trobat nosaltres, havia portat aquests productes bètics i molts més, i molts d'altres, també de la Bètica, fins a un port important, ja podria ser Narbona, ja podria ser Tarragona, i aquest vaixell el que estava fent era redistribuint aquestes mercaderies per la costa catalana.
I aquí a la Costa Brava, a la costa de l'Empordà, a on podia portar-ho? Quines poblacions hi havia?
Bueno, moltes, moltíssimes, amb la qual cosa, doncs, clar, saber on anava exactament és molt complicat, i més amb una campanya d'excavació. Això potser podrem respondre-ho d'aquí un temps, si trobem les restes de lo que serien els tripulants, de lo que serien els mariners, i si aquestes restes ens diuen d'on venien aquests mariners. Jo, bueno, doncs sí que ho podríem explicar, doncs, perquè imagina't, doncs, que fossin mariners que podem dir que són de la zona de Palafrugell, de la zona de Palamós, de la zona de Calonja, de la zona... Doncs, bueno, doncs podria ser, però també podrien ser de la zona de Badalona. Això ho haurem d'acabar de veure en les següents campanyes.
I què se n'hauria de fer d'aquestes restes? No sé, s'haurien d'extreure, s'haurien de deixar sota el mar?
No, nosaltres és la primera campanya, ara la segona començarà d'aquí la setmana que ve, realment. Estarem 2 mesos aquí, juny i juliol, treballant en aquest jaciment, i el que hem de fer és el que farem, que serà excavar-lo, conèixer-lo, documentar-lo, protegir-lo, i després extreure aquelles peces que creiem més interessants o que fins i tot puguin ser aptes per anar directament al museu i que sigui un gaudi de tothom.
D'acord, és a dir, no s'hauria, no ens hem d'imaginar l'estructura del vaixell que es pugui veure reconeixible?
A veure, depèn de qui la miri. Si estem parlant de gent molt avançada a l'arquitectura naval, doncs segurament sí que reconeixerà un barco i reconeixerà formes d'aigua i reconeixerà coses. Però per algú profà no veurà un vaixell. Pensa que al Mediterrani hi ha un cuc, un xilòfag, que es diu Teredo Navalis, que es menja la fusta, tant l'arqueològica com la moderna. I els arqueòlegs el que ens trobem és que realment només conserven aquests vaixells arqueològics el que es diu l'obra viva, la part que està per sota de l'aigua. Totes les estructures que estaven per sobre de l'aigua, allò pues, típic, les baranes, el que nosaltres reconeixem com a vaixell, doncs tot això ho hem perdut, per desgràcia ho perdem perquè hi ha aquest Teredo, aquest xilòfag que s'ho menja i no ens ho deixa conservar.
Clar, perquè per efecte segur de moltes pel·lícules, quan un pensa en un vaixell en enfonsat, s'imagina, doncs, això, el que hem vist a les pel·lícules, un vaixell pirata...
Sí, amb els pals i les veles.
Cofres. No hem trobat cofres amb monedes, no? Dins d'aquest...
No. Aquí és molt estrany que es trobin aquest tipus de troballes. Molt... És força senzill, perquè aquest tipus de troballes que tenim tant a l'imaginari, doncs, o bé es troben a les zones del Carib o a les zones de... d'on sortien tots aquests productes monetaris, diguéssim, que seria al sud d'Amèrica, o a la zona d'arribada d'aquests productes, que seria el Golf de Cadis o la zona d'entrada de l'Estret. Una vegada arribaven allà, es distribuïen per tota Europa, però aquí a Catalunya, casa nostra, no arribaven, passaven de llarg.
Gustau Vivar, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que ha estat investigant juntament amb Rogeli i Guillem Mauri aquest vaixell romà que es va trobar a les Illes Formigues, i ens ha explicat avui què és el que s'hi ha trobat i què és el futur que li espera a aquest vaixell. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 3:15 del matí i ara mateix tornem.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital, i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Teresa Calabús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs molt bé, ja teníem ganes, no sé si teníem ganes que arribés dilluns, però sí que teníem ganes de parlar amb tu i de l'actualitat literària i d'aquestes novetats que ens portes cada dilluns des de la llibreria El Cucut de Torroella.
Gràcies, sempre és bonic pensar que pots alegrar un dilluns i sobretot aquestes hores.
Sí. Necessitem una mica així com de distensió, i això aquests llibres que ens portes cada setmana ens ho aporten.
Sí, pensar que hi ha més món, a part del de les males notícies.
Sí.
I més interessos, a part també dels que són quan ens veiem per moment, per motius o altres.
És difícil d'imaginar això, però realment passa.
Molt bé, doncs mira, avui us porto un llibre que està escrit molt a prop de casa nostra, concretament a Sant Feliu de Guíxols,
sí.
I l'escriptor és metge de capçalera allà, que es diu Toni Beltran, i em va fer molta gràcia rebre-ho perquè el títol, molt intel·ligent i amb molta vista, es diu Ensenya'm la llengua, la qual cosa el doctor no parla d'ensenya'm la llengua, a veure com la tens, que sí que vol dir això, sinó recuperem expressions i paraules i maneres de dir quan ens sentim alguna falta de salut o maneres d'expressar coses que s'estan perdent.
Mm-hmm.
Ell, en el seu pròleg i companys que li han fet també d'altres introduccions, diu que una de les coses que millor podem fer els que es dediquen de manera professional a curar alguna cosa del cos humà és aprendre dels nostres pacients, i sobretot aprendre de les persones grans, els nostres avis, i sobretot àvies, pous de saviesa en tantes matèries, com el coneixement de remeis ancestrals, del valor dels aliments en la preservació de la salut i de la importància dels mecanismes d'autoajuda i protecció. I a més, ens regalen un vocabulari viu i ric en matisos per explicar i entendre tants racons i secrets dels nostres cors.
Això ho diu ell al pròleg, eh?
Ell ho diu. Diu que no es tracta d'imposar un català pagerol i arcaic, sinó de tenir la delicadesa i la ferma voluntat de no desterrar formes absolutament genuïnes que formen part del nucli del nervi de la nostra llengua. Hem de ser capaços de distingir allò que és normatiu d'allò que, sense deixar de ser correcte, té un deliciós regust popular. Amb això us dic quatre paraules de les que ell comença a parlar. Quan es posen a la pell, ens parla de granissades, granitxades o granellades, i que quan és una situació una mica vermellós, que no té butllofa, hem de dir borradura.
Llavors? Parla de la llengua, de l'ús de la llengua en...
Parla de recuperar l'expressió que havíem tingut fins ara quan parlàvem de tenir
de
un nyanyo. És a dir, sí, tu tens un nyanyo, no pas un xitxon. Sí. Vale? No hem de dir ampolla, per dir una butllofa. Ja. He quedat ben embellufat, he quedat escaldufat. Podem tenir una anàfora i se'ns pot encetar la pell dels dits. Podem tenir pelades als genolls, no cal que siguin bultos o saps? Vull dir, sí, podem tenir mugues, podem tenir sang presa, blaus, morats, verdancs, entreïts.
Això del llenguatge mèdic popular, no? Perquè el llenguatge mèdic científic és molt complicat, però el popular és molt ric.
Exacte. Ell, a part de recuperar aquesta paraula que s'estava anant perdent, fa també una mica de... busca també dites populars en què aquesta paraula està inclosa, o bé la part del cos de la qual parla. És a dir, parla de què és el pèl moixí, parla després del que no tenir pèls a la llengua, o el pèl crida pèl. I tot això ho explica dintre del mateix capítol, és a dir, quan parla de la pell, doncs parla de tot, parla dels mals que pot haver a la pell, de com explicar aquests mals, de quin és el barbarisme, l'expressió que s'està fent servir ara que no caldria, i parla de recuperar les diferències entre una pell amb allofa, una guirola, una borradura, saps? Vull dir, tenir-ho una mica, tenir una pelada, els genolls pelats, o el que ja és verd ha fet mal, o un trau o un nyanyo, que també és una diferència.
Sí.
I tot això després, quan la paraula pell té la pell molt fina, vull dir, una persona que de seguida s'enfada, també la posa aquesta expressió, també l'explica.
I ens l'hem d'imaginar com un diccionari o és més redactat?
Ens l'hem d'imaginar com un llibre de cultura popular amb molta simpatia i coneixement tant de la part mèdica com de la part aquesta cultural, i sobretot recuperar paraules que alguns de la gent que ara té 20 o 30 anys que ja potser no té tanta, ja no ha sentit com la paraula gargall.
Queda clar. T'ho confirmo.
I parlar de que no he vomitat, sinó que he tret una glopada, i la diferència entre treure una glopada i vomitar, que s'ha de treure barromera per la boca, o bromera, també s'ha de poder dir, o tirar capellans, que part de tirar capellans potser són expressions que s'estan deixant de dir. Llavors ell, amb el capítol aquest mateix de la boca, de les escopinyades, de la mucositat i tal, té una mica de secció dintre del capítol en què parla de quan aquestes paraules s'utilitzen dintre d'una dita popular, com tenir mala bava, explica què és, caure-li la bava, que és diferent, i és com un llibre de tradicions, és com un, com et diré, com un diccionari i com una recuperació del llenguatge empordanès, sobretot dintre de tot el tema mèdic, que hi ha molta expressió que es perd.
Ens en vols llegir alguna?
Sí, a veure si us sembla, agafo-te així una mica a l'atzar i a veure quin capítol ens surt, em sembla que, no sé si ara trobaré, he llegit un que m'hagués agradat trobar-vos, però bueno, és igual. Diu, la senyora Paquita és una iaia xerraire i simpàtica que, quan no té un all, té una ceba. Aquell dia estava preocupada pel seu net de 5 anys. El nen havia caigut el dia abans als gronxadors i s'havia fet un nyanyo al mig del front, un trau a la barbeta i ple de pelades als genolls. Al cap d'una setmana, la mare del nen em comenta que el seu fill es troba més bé, que el xitxon va de baixa, però que encara té les cames plenes de rossaduras. En poc més d'una generació havien passat dels nyanyos als xitxons, de les pelades a les rossadures. Després d'una caiguda o un accident ens poden sortir bonys, nyanyos, banyes o bussogues, blaus i morats per tot el cos i fer-nos ferides a la pell com a trencs, traus o xàbecs. I després explica amb molta més amplitud, el bony és una protuberància en alguna part del cos especialment produïda per una contusió. En castellà, bulto. Si el bony surt de resultes d'un cop, aleshores és un nyanyo, al cap. I una banya, si és al front. I com això va desenvolupant tota una mica a partir de la senyora Paquita amb el seu net i la caiguda, les diferències entre el que s'ha explicat i el que es pot explicar.
Trobo que és un llibre necessari, eh?
Els temps que corren. És molt simpàtic, és molt simpàtic. Sí. Jo, vaja, l'he trobat boníssim, perquè a vegades quan dius una paraula que saps que fa temps que algú no la fa servir o no l'han sentida, te n'avergonyeixes perquè penses que només la deia el teu avi i sí, que allò és que l'avi no hi tocava, no? I resulta que la saviesa popular és la més bona de totes i la que hem de recuperar sí o sí.
Teresa Calabús, de la llibreria del Cucut de Torroella, moltíssimes gràcies. Que tinguis molt bona setmana, és, això ja ho dèiem, eh? Molt bona
gràcies.
Manera de començar la setmana.
Repassem l'autor, títol
sí.
I...
Sí.
És Toni Beltran,
sí.
Ensenya'm la llengua, en aquest senyor el trobaran al cap de Sant Feliu de Guíxols, i l'editorial Gregal.
Això anava a dir, si volen que el signi o alguna cosa, potser, no sé...
Ah, exacte, si i bé, ja està, bon... per si se fan presentacions o alguna cosa.
Doncs eh? Sí. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia i molt bona setmana.
A vosaltres, gràcies.
I nosaltres continuem en cultura per anar... Continuem en cultura per anar a l'agenda. De la tarda a la Biblioteca Pere Blasi de Torroella. Avui tenim el Club de Lectura amb el setè àngel de David Cirici.
L'Ernest, un publicitari d'èxit i entusiasta dels plaers de la vida, navega amb el seu veler entre les illes de Patmos i d'Icària en companyia del seu fill de 7 anys, Marc, de la seva parella Sophie i del petit Max, fill de la Sophie. Fam a la mar. Quan comença a pondre's el sol, el veler topa amb les restes d'un naufragi i en Marc cau a l'aigua. Així comença la història. El lector seguirà la recerca desesperada del pare, el sentiment de culpa i la crisi que el du a les portes de la bogeria. I seguirà en paral·lel l'aventura del fill que la nit mateixa de l'accident és rescatat per una lanxa carregada de famílies de Síria i l'Afganistan que miren d'arribar a les costes de Samos. Sense que ningú no ho sàpiga, el petit Marc viurà l'aventura incerta dels refugiats. El setè àngel és una història commovedora sobre la fragilitat de la vida, els cops de l'atzar i el lligam entre pares i fills.
I a la mateixa hora, però a la Biblioteca de Palafrugell, Susana Ruiz coordina la lectura del Club Llegir el Teatre avui amb La importància de ser franc, d'Oscar Wilde. Prop d'un miler, disculpeu això, no? La crònica de l'agenda és aquesta.
La gloriosa trajectòria d'Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtadament amb la condemna a 2 anys de presó que l'acusava d'incidència per la seva vida privada, només 3 mesos després d'haver estrenat aquesta comèdia. L'escriptor, que no es referia d'un cop tan dur, ja havia denunciat sovint la hipocresia d'una societat cada cop més conservadora i controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una hipocresia que, de manera premonitòria, vindria la protagonista d'aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics amorosos de 2 joves britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa algunes de les principals avantguardes del segle XX.
Estem arribant al final del programa amb els principals titulars del Baix Empordà, amb Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
Prop d'un miler de persones participen a la pujada al Castell del Montgrí. A la Fortalesa s'ha presentat el cartell de la 6a edició del Festival Ítaca Cultura i hi ha hagut parlaments dels familiars de Dolors Bassa.
La rotonda dels Xais de Castell d'Aro s'ha llevat aquest diumenge plena de creus grogues. L'acció l'han dut a terme diferent CDR del Baix Empordà, just una setmana després de les creus grogues a les platges de Llafranc, Calella, Palamós i Sant Feliu.
La pell del llop mort atropellat a Mont-ras s'exhibeix a la fira Girocaça de Santa Cristina d'Aro. Aquesta edició de la fira ha estat marcada per la reclamació del PACMA perquè l'Ajuntament retiri el suport a la mostra.
L'alcalde de la Bisbal reivindica la gestió econòmica del seu govern. El republicà Lluís Sais destaca que la liquidació del pressupost de 2017 s'ha tancat amb un superàvit de gairebé 2 milions d'euros.
El PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols reclama més protecció del patrimoni públic. Considera que els protocols de la Comissió de Patrimoni no funcionen prou bé i reclama un mecanisme de control eficient.
I acabem amb el temps, Martí Seguer.
Comencem una setmana força inestable meteorològicament parlant. I avui, dilluns, serà un dia força ennuvolat i amb fins i tot algun ruixat. Les temperatures es moren entre els 15 i els 23 graus. I els propers dies seran matins amb més clarianes i tardes més ennuvolades i plujoses.